Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. Avui, per qüestions familiars, no ens pot acompanyar la Montse. Per tant, serem el Manel Sales, que ens fa de tècnic, i jo mateixa la Dolors Sallés, que ens tindreu en aquest programa avui per parlar d'un tema que pensem que és prou interessant, que és sobre les xarxes socials. Les xarxes socials són avui omnipresents a les nostres vides. Passem molt temps pendents de Twitter, Facebook, TikToks, Instagrams i WhatsApps. Marca la nostra quotidianitat. A través seu ens relacionem amb altres, ens informem, ens creem una personalitat digital. A hores d'ara, sense les xarxes socials, ens trobaríem mancats, ens faltaria alguna cosa. Les xarxes socials són útils, però no els podem regalar tota la intimitat de les nostres vides. Faros Sant Joan de Déu, la plataforma digital de promoció de la salut i benestar infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu, ens diu: les xarxes socials formen part de la nostra vida. Plataformes com ara Facebook, Twitter, Instagram han revolucionat la manera de connectar entre nosaltres i són utilitzades per una de cada quatre persones en tot el món. Les xarxes socials han esdevingut un espai en el qual formem i construïm relacions, configurem la nostra pròpia identitat i ens expressem i coneixem el món que ens envolta. Però hem valorat prou quins riscos suposa? La major incidència de l'ús de les xarxes socials es dona entre els joves de 16 a 24 anys, un període crucial per al desenvolupament emocional i psicològic de les persones. Precisament per això és necessària una major comprensió de l'impacte de les xarxes socials en els joves, posant especial interès en com aquestes poden afectar la seva salut mental. Molts joves no han conegut un món sense accés a internet i a xarxa social. L'ús diari o gairebé diari d'internet ha augmentat ràpidament en l'última dècada. Del 2017, només el 22% de les persones del Regne Unit tenien almenys un perfil en les xarxes socials, mentre que el 2016 aquesta xifra havia augmentat el 89%. Ser un adolescent és ja prou difícil per a les persones a què s'enfronten els joves connectats a les xarxes. Són, sens dubte, úniques per a aquesta generació digital. Sabem que les xarxes socials més populars són font d'innoblables beneficis i avantatges per als seus usuaris, però també generen efectes secundaris poc saludables. Un nou estudi realitzat entre joves britànics se centra en un problema molt particular: el benestar i la salut mental dels usuaris d'aquestes aplicacions, sobretot Instagram, la qual es considera la pitjor xarxa per a la salut mental dels adolescents. Aquest és el tema que avui tractarem per estar tots més ben informats i previnguts del seu poder. I ho farem amb Lídia Gil, documentalista que treballa a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica a Tarragona i investiga sobre com fusionar ciència i xarxes socials en el seu blog Social Media en Investigación. Amb els seus projectes, Mujeres Divulgadoras, Ciencia Arcoiris intenta portar el seu granet de sorra per aconseguir un món científic més divers i multicolor. Hola, bon dia, Lídia.
Hola, bon dia, què tal?
Ens podries, així per començar, ens podries dir quins creus que és l'impacte més important de les xarxes socials?
Sí, bueno, per mi principalment una de les coses que hauríem de tenir en compte l'impacte de les xarxes a les nostres vides és el temps d'ús que fem d'aquestes plataformes, no? I també la quantitat de gent que les fa servir. I, per exemple, aquí al territori espanyol les dades parlen que gairebé un 90% de les persones fem servir aquestes xarxes i les fem servir almenys 2 hores al dia, no? Per tant, a nivell de temps, ja es nota que són plataformes, doncs, que bueno, ens agraden molt i bueno, pues, invertint un munt de temps aquí, no? I també, evidentment, parlar de l'impacte de les xarxes socials a la societat és parlar d'una cosa molt gran, perquè les xarxes van arribar per quedar-se i van ser plataformes capaces de realment de transformar tot el model de comunicació que tenien, no? Ara ens comuniquem de forma diferent, també ens relacionem d'una forma diferent i també compartim informació, lliguem i fem un munt d'activitats a la nostra vida digital d'una forma molt, molt diferent a fa 20 anys, no? Que és la data en la qual va néixer Facebook, perquè bueno, també això crec que és important tenir-ho en compte, no? Facebook és una xarxa, la més antiga de totes, que encara tenim avui dia aquí amb nosaltres, i va néixer l'any 2004, no? Per tant, també molt noves les plataformes no ho són, tot i que de vegades quan parlem d'elles, bueno, ens referim com si es tractessin de plataformes molt recents, no?
I creus que l'ús d'aquestes xarxes pot crear addicció?
A veure, hi ha evidència científica que diu que això és possible, no? Sobretot també pensant en la idea que aquestes plataformes estan creades precisament perquè nosaltres cada vegada tinguem més necessitat d'estar connectats o connectades, no? I també cada vegada tinguem més necessitat d'estar contínuament explicant el que estem fent, no? On estem i amb qui estem i qualsevol tipus de cosa. Però això no vol dir que les xarxes siguin dolentes, no? Sinó més bé que requereixen un ús en sentit comú, responsabilitat i sobretot pensament crític, no? I bueno, en aquest sentit, una de les recomanacions principals és que hem de tenir cura del nostre benestar digital i això passa per controlar el temps que invertim en aquestes plataformes, no? I en aquest sentit, hi ha un munt de plataformes digitals que el que ofereixen és la possibilitat precisament d'aplicar una o d'activar més bé una notificació després de que passen uns minuts o el temps que nosaltres hàgim decidit, no? Llavors, bueno, ens salta una alerta i a partir d'aquí nosaltres decidim si continuem fent servir la plataforma o l'aplicació o ens desconnectem una miqueta, no? Però sí que és important això, deixar de vegades el món digital i recordar-nos que la vida real no és la vida que està passant aquí en aquest moment i ara, no? Al món 1.0. No?
El que passa que potser amb joves o adolescents això és més difícil, no?, d'arribar a aquest control.
Bueno, sí, però jo crec que en aquest sentit el més important sempre és la part de l'educació, no? Hem de parlar amb els joves de totes aquestes, la part positiva que tenen les xarxes, però també la part dolenta, no? Sí. I bueno, pues després a partir d'aquí trobar o intentar almenys trobar un equilibri.
I no estem exposats molt a no tenir privacitat quan ens movem per aquestes xarxes?
Per descomptat. això és un gran problema, sobretot perquè nosaltres, si no fem cap mena de canvi a la configuració de la privacitat i la seguretat dels perfils de les xarxes o simplement també dels dispositius mòbils que tenim, doncs, bueno, les dades que podem extraure de l'activitat que fem doncs, és molt gran, no? I passa per un munt d'informació sobre nosaltres, no? Les dades són el petroli, no? del segle actual. I simplement, per exemple, a les xerrades que estic fent a les biblioteques aquí de la zona, una diapositiva que mostro és una diapositiva que parla de, bueno, pues de totes les dades que, en teoria, es poden extraure, no?, a partir de l'activitat que fem. I bueno, passa per temes com les afinitats que tenim, l'orientació sexual que tenim, les nostres aspiracions, saben si estem una mica pirats o pirades, perquè coneixen el nostre perfil sociològic, el nostre estat de salut, que això també és una cosa molt preocupant i molt important, perquè de cara a la privatització de la sanitat, que tant de bo que no arribi, però tu, quan tu vulguis contractar una assegurança mèdica, doncs, bueno, pues, haurà informació que pot ser, bueno, em diran, no, tu no ets una persona que, bueno, que entres, no, en aquesta roda, no? Si són dades molt sensibles i molt delicades, també saben quina és la nostra preferència política, saben si tenim diners, amb qui, evidentment, ens relacionem, podran accedir al nostre historial de les cerques que fem a internet. I clar, això és bueno, tota aquesta informació és informació molt important i sobretot que poden tenir un perfil de nosaltres molt, molt detallat, no? Per tant, no és una qüestió menor i, per tant, hauríem de prendre's una mica més en sèrio totes aquestes coses.
Clar, però una mica com es pot evitar això? Perquè, clar, em pigues entrat a dins que puguin arribar a extreure tota aquesta informació, realment, sí, bueno, potser no s'és prou conscient, no?, de que es treuen tota aquesta informació i què pot suposar tota aquesta vulnerabilitat de les nostres dades.
Sí, bueno, jo crec que no són conscients perquè si ho fossin, o sigui, actuarien d'una altra manera, no? Però aquí una de les preguntes clau que hem de fer-nos també crec que hauria de ser si les xarxes són realment gratuïtes, no? Perquè nosaltres finalment avui dia no paguem, el model està canviant, també és una realitat, però no paguem, no hem de posar la nostra targeta de crèdit per poder obrir-nos un perfil, no? Llavors nosaltres normalment associem una cosa costa quan hem de donar com una moneda de canvi, no? L'efectiu, els diners dels bancs, no? Però en aquest cas, bueno, són les dades, no? La moneda de canvi, per tant, això és important tenir-ho en compte. Llavors, en aquest sentit, el fet de nosaltres voler participar, perdó, en aquestes plataformes, podem tenir, o sigui, sempre hauríem de fer un cop d'ull a les opcions que tenim a nivell de privacitat i, bueno, pues, totes aquelles coses que no calguin, doncs no activar-les o desactivar-les, perquè normalment venen activades per defecte, no?
Yeah.
Llavors això és important. I sobretot també la vulnerabilitat passa perquè nosaltres el que hem de ser conscients és, a banda de tota aquesta problemàtica que he comentat, que també la nostra vida a les xarxes té públic. ¿Vale? No només és la gent que nosaltres pensem que mira aquesta informació, no? Per exemple, si el perfil és públic, pues normalment aquesta informació es pot indexar als cercadors. Així que una persona, quan està fent una cerca a Google, potser pot trobar alguna informació que, bueno, pues que no cal, no? I també el que hauríem de ser conscients és que una vegada nosaltres fem pública alguna informació, ja sigui a través d'una xarxa social o una aplicació de missatgeria, nosaltres perdem totalment el control sobre aquesta info, sigui una imatge, sigui un vídeo o sigui el que sigui. Sí. Però per l'altra banda, també és important recordar que pel simple fet de nosaltres trobar-nos, haver rebut o qualsevol cosa, una imatge o un vídeo d'una tercera persona, doncs no ens habilita per poder fer difusió d'aquest material, no? O sigui, al final, ja per les dues bandes, hauríem de ser una mica més responsables.
I a quina edat creus que una persona pot començar a utilitzar les xarxes amb seguretat?
Doncs, bueno, a nivell legal, en teoria, aquí a Espanya, l'edat hauria de ser a partir dels 14 anys. I, en teoria, segons la Llei de Protecció de Dades, si un nen o nena vol accedir a les plataformes abans, a la utilització dels seus pares, mares, o sigui, tutors o tutores, ¿vale? Què és el que passa? Que a nivell de plataformes, doncs pràcticament tothom es pot registrar a partir dels 13 anys. Per tant, és un any menys, no? Mm. Però, bueno, per mi, bàsicament, una qüestió important, i jo crec que és el punt a debatre en el món familiar, és, bueno, pues dependrà del grau de maduresa del nen o de la nena, no? I també de la seva capacitat per complir les normes, ja que tenir presència a les xarxes socials i al món digital implica responsabilitat, no? I això jo crec que és un dels missatges per mi més importants.
I quins consells donaries a les famílies per orientar els seus fills en l'utilització de les xarxes socials?
Sí, en aquest sentit, per mi una cosa important també és que el pare o la mare haurien d'implicar-se, no? Moltíssim
Clar.
en aquesta qüestió. I sobretot també que és imprescindible l'acompanyament. És un camí llarg en el que de forma paulatina, anem avançant, no? I també anem aprenent junts en aquest camí, no? I promourà la responsabilitat i l'autonomia d'aquest nen o nena, no? Però sobretot aquí també, per mi, una qüestió important és que hem d'educar amb l'exemple, no? De vegades també volem que els nens i nenes facin certes coses i nosaltres doncs, passem una mica de tot, no? Llavors aquí entra una mica la contradicció, no? Però per mi aquestes qüestions són importants i de cara a l'ús de la plataforma, doncs, que sempre la gent hauria de mirar una miqueta les opcions de privacitat i seguretat que tenen o el dispositiu mòbil o les mateixes plataformes, no? Però un llibre que hi ha que és molt interessant, que us recomano moltíssim, que es diu Les natives digitals no existen, em sembla molt interessant perquè aquesta gent que ha fet aquest llibre el que diu és que de vegades nosaltres confonem una mica el concepte, no? Ja que anomenem a les persones que han nascut més o menys a mitjans dels anys 90 com a natius digitals, no? Per el simple fet d'haver nascut en una era digital, no? Envoltats de dispositius mòbils i tota aquesta era digital. I, sembla de vegades quan parlem d'aquesta gent, com si aquestes persones no necessitessin, no? Que ningú els mostrés com el camí, no? A seguir. I en aquest sentit, això és un error, segons les persones que han fet aquest llibre, perquè una cosa és haver nascut en aquesta era i una altra aprendre a fer un bon ús i un ús responsable d'aquestes plataformes, no? I en aquest sentit fan una analogia interessant i és que per el simple fet d'haver nascut en una família, per exemple, que parla català, això no és, no de forma automàtica domines tu la llengua, has de fer aquest aprenentatge, no? Llavors és una mica el mateix.
Pots repetir el títol del llibre?
Los nativos digitales no existen.
I de quin editorial n'és?
Això no ho sé, però sé que les persones que ho han fet són Susana Lluna i Javier Pedreira.
Val. Molt bé, doncs moltes gràcies. Ara continuem. Tu saps com funcionen, segur que ho saps, com funcionen els controls parentals i què n'opines? O sigui, que els pares puguin controlar d'alguna manera quanta estona poden estar connectats?
Sí, aquestes aplicacions realment són eines, no?, que en teoria el que ens permeten és col·locar restriccions, filtres o bloqueig i també fer com un control, no?, de l'ús que fa el nen o la nena del telèfon. Normalment totes les aplicacions funcionen de forma similar i són aplicacions normalment molt intuïtives i molt senzilles, no? Només has descarregar-la, instal·lar-la en el telèfon i crear un compte i ja està, no? Hi ha un munt d'opcions en aquest sentit, no? Però una cosa que sí que es diu i de fet en totes les empreses o totes les institucions i persones que són expertes en aquest tema, el que diuen és que evidentment aquestes eines tenen característiques que són molt interessants i que et poden proporcionar un munt d'ajuda, no? Però que no sempre seran efectives al 100%, no? I en aquest sentit, o sigui, tu pots instal·lar aquesta aplicació, però hauria de fer-se amb un acompanyament, no? En aquest sentit de l'educació i anant parlant i anem, avançant junts en aquest camí, no? Que crec que és la part positiva. O sigui, la gent normalment està una mica més tranquil·la instal·lant aquestes aplicacions, però això per si mateix, o sigui, no basta, no? Hem de fer també l'altra part.
És una tasca que s'ha de dur a terme des de les famílies, clar, però també creus que des dels centres educatius es pot fer alguna cosa per tal de que els infants i joves tinguin més criteri a l'hora d'utilitzar les xarxes?
Sí, però jo crec que sobretot hauria de ser una feina compartida, no? I a casa s'hauria de fer una part i potser la part complementària hauria de fer-se a l'escola, no? I bueno, pues, reforçant a l'escola, per exemple, pues, en xerrades o tallers, que de fet jo sé que els Mossos d'Esquadra, per exemple, ofereixen cursos d'aquest tipus. I normalment, bueno, i això ja no ho sé, aquesta és una suposició, suposo que ho fan gratis. I bueno, però també ja, bueno, si tenen algo de pressupost, bueno, també poden recórrer pues, alguna persona externa, no?, que faci aquest tipus de detalls que jo crec que són molt importants, no? Però també en aquest camí crec que, bueno, pues, que hauríem de poder ser capaços també de treure profit als recursos que tenim disponibles a la xarxa. No? I en aquest sentit hi ha projectes que són molt interessants i que ens ofereixen una mena de recursos i de vídeos i un munt d'històries. I, per exemple, aquí us podria recomanar un projecte que es diu Pantalles Amigues i també una web que es diu Internet Segura for Kids. I bueno, pues aquestes dues pàgines o projectes, la veritat és que a més de tips, bueno, pots invertir ahí moltes hores de lectura interessants i bueno, que et permetran aprendre alguna coseta sobre aquestes temàtiques. I també, evidentment, hem de defensar, no?, el poder de la i la necessitat de les biblioteques públiques. A la biblioteca de Falset, que va ser una de les biblioteques d'aquest cicle, van comprar un lot de llibres que estan especialitzats en temes vinculats amb la privacitat i la seguretat en línia. Llavors, bueno, pues poden apropar-se a la biblioteca i fer-li un cop d'ull a aquesta secció, no? Ja tenien llibres, però bueno, si us interessen llibres més nous, també bueno, que sapigueu que hi ha aquesta selecció que han comprat.
Ara s'està plantejant a molts centres el fet de no deixar els mòbils entrar en els instituts. Com ho veus tu, això? Creus que és positiu, que no servirà per massa cosa?
Sí, bueno, personalment jo em situo en la línia de que és millor educar que prohibir. I en aquest sentit també sóc defensora de la idea que per el simple fet de nosaltres ajornar, no?, fins als 16 anys el primer mòbil, no podem assegurar, no?, que el nen o nena o adolescent farà un ús responsable, no?, a partir d'aquesta edat. Per tant, jo crec que una cosa que hauríem de ser una mica més conscients és que el problema és que també de vegades una cosa que oblidem és que aquests mòbils són dispositius que són molt potents, no?, i que tenen un munt de funcionalitats, però oblidem aquesta part de la educació, no? Així que en aquest sentit hi ha una pràctica que potser per a un adolescent és una mica més absurd, però per un nen més petit a més em sembla divertida, perquè d'una forma lúdica pots parlar, no?, sobre aquest tema. Hi ha una cosa que es diu com un contracte per al bon ús de les xarxes i el bon ús dels dispositius mòbils, i és un contracte a l'ús. En aquest contracte nosaltres establim unes normes d'ús, en aquest cas seria ús del telèfon, i també, per què no, de les xarxes socials, no? Podem indicar, per exemple, el temps que es pot utilitzar aquesta plataforma, no? Els continguts que es podran compartir o els continguts que es podran mirar. I sobretot també a nivell de xarxes, pues, els perfils que podrem fer servir, no? Com estan configurats i tal. I d'una forma lúdica podem parlar sobre aquestes coses, podem reflexionar i també podem establir, no?, els pros, els contras, i bueno, pues establir les responsabilitats que adquireixen les dues parts, no?, amb aquest compromís. Però sí que per mi és aquesta qüestió. Per mi és millor educar que no prohibir.
Ja, sí, sí. I quins són els riscos en la salut mental amb l'ús o abús de les xarxes socials?
Sí, doncs aquí també hi ha molta literatura científica al respecte, no? I bueno, pues es veu que algunes de les principals bueno, pues, conseqüències d'un ús abusiu, no?, d'aquestes plataformes pot passar per nivells d'estrès importants, ansietat, depressió, no sé, problemes d'aprenentatge, i també diuen que podem tenir problemes de son, no? Però, bueno, en aquest sentit també tornem una mica al mateix. El problema no són les eines o les plataformes, no? Sinó trobar realment un ús equilibrat, no? I aquí és on hauríem d'incidir una miqueta, utilitzar-les de forma una mica més raonada, no? En el temps. I sobretot aquí passa una mica el mateix del benestar digital, que és important tenir-ne cura.
És que nosaltres vam fer una entrevista amb un psicòleg clínic i una de les coses que ens va remarcar més és de que molts dels... perquè parlàvem sobre el suïcidi juvenil i ens va remarcar molt que una de les principals causes podien ser les xarxes socials, no? Que creen uns prototips, no? Que després no s'hi arriba i molts adolescents doncs cauen, no?, en depressions o una mica això, no? Aquesta manera d'enganxar, no?, que tenen les xarxes i que potser no s'ha fet aquesta preparació ni s'ha fet aquesta reflexió tant per part de famílies com a la millor en els centres educatius. I donava molt la culpa amb el tema, deia, un dels principals factors és el tema de les xarxes socials. I és una cosa doncs, que preocupa, no? Perquè això, no?, a nivell de salut mental pot produir problemes.
Sí, aquí també hi ha molta literatura que parla sobre el Belbec i a nivell de marge, no?, la imatge. I bueno, pues normalment hi ha notícies, per exemple, que podrien anar una mica encaminats en aquesta línia, que parlen de que el nombre d'operacions de cirurgia estètica que es demanen actualment aquí a Espanya ha crescut moltíssim, perquè la gent vol tenir una imatge molt semblant a la que té a les xarxes socials, on estan les fotos plegades de filtres per tot arreu, no? I aquesta pressió social que viuen els adolescents i també la gent una mica més gran, doncs, evidentment, porta a problemes de salut molt seriosos, no? Però parlant d'això també, bueno, hem de parlar que a les xarxes, a més d'aquests problemes de salut, evidentment també hi ha problemes de ciberassetjament, no? Que també està una mica vinculada amb la presència que podem tenir. I parlant de suïcidis, en aquest sentit, tu pots fer un cop d'ull a les notícies que hi ha a la premsa i trobar-te més de dos titulars que parlen de nens o nenes que han comentat sus perfils de les xarxes que, bueno, la vida, no? Perquè havien estat assetjades o havien estat, assetjades bàsicament, no? Mm-hmm. Però, bueno, sí, tenen, les xarxes són molt potents i tenen una part molt important a nivell d'avantatges i beneficis que ens poden donar, però no podem oblidar aquesta cara B, no? Aquesta cara una mica més oculta de la qual es parla menys. I també, doncs, bueno, pues que hem de posar-nos una miqueta més les piles.
Uh-huh. I una mica ara, abans d'acabar, com a resum, quins consells donaries si ara ens estan escoltant alguns joves o adolescents? Quins consells els hi donaries?
Sí, sobretot sempre és interessant fer un cop d'ull a les opcions de privacitat i seguretat que ens ofereixen les xarxes, les aplicacions digitals i els nostres dispositius electrònics. Si no vivim de la nostra imatge pública, el millor és tenir un perfil privat a les xarxes, no? I també és important pensar-ho dues vegades abans de compartir un contingut i en aquest sentit, doncs, bueno, pues recordar que mai hauríem de compartir ni fotografies íntimes, però tampoc dades personals, no? Ni de nosaltres, però tampoc d'una persona, d'una tercera persona, no? I recordar també que el que compartim ara pot marcar la nostra imatge, la d'ara i també la del futur, no? Per tant, compartir la foto del dissabte quan estem allà de festa, no? Pot ser en un estat nou molt convenient, pot ser en aquell moment sembla una bona idea, però després dilluns potser ja no ho és tant. No? Per tant, és important pensar-ho dues vegades abans de compartir qualsevol cosa a les xarxes, no? Uh-huh. I sobretot fer un responsable. Són plataformes molt interessants i amb un potencial impressionant, però bueno, també no oblidar que, com tota la vida, tenim una escala de grisos, no? I hem d'intentar trobar aquest equilibri.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Lídia, per haver acceptat la nostra invitació en aquest programa, donar-nos tota aquesta informació i aquests consells que pensem que ens ajudaran a gestionar millor tot el tema de les xarxes socials. I la veritat és que penso que en el jovent i els adolescents els hi pot ajudar a utilitzar-los de la millor manera. Moltes gràcies. Fins una altra, Lídia.
Moltes gràcies a vosaltres. Una forta abraçada.
Igualment. Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 6 de la tarda, que repeteixen els programes del dissabte. El Manel Sales, que ens ha fet de tècnic, jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana. Thank you.